Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Minuts. Segona hora d'aquest matí, nosaltres, avui dilluns 20 d'abril del 2019, com que molt probablement a vostès els cridarà una miqueta l'atenció per ja aclarir-ho abans de començar, amb el pare hi parlem molt sovint. Amb la filla és el primer cop que hi parlem, oi? Almenys així en profunditat a l'entorn d'un període històric de Sitges, del qual ara està per veure si ens matisarà molt la Carme Montaner o no. El que ens queda, ens sembla, que és les finestres del Cau Ferrat. Carme Montaner, bon dia, bona hora.
Bon dia.
El que ens queda del Castell de Sitges són les finestres del Cau Ferrat?
Sí, principalment. La mostra física sí que seria això.
I poca cosa més?
Bé, l'estructura de l'Ajuntament actual vindria a ser, sí, el castell antic, com a mínim la forma externa, no?
Com un, el que es diu ara, com un estudi de doctorat, o el que molt sovint generacions anteriors el definien com una tesina, la Carme Montaner s'ha dedicat a aproximar-se al que és el Castell de Sitges, el seu significat, i a l'entorn, hem de suposar, l'entorn territorial, d'alguna forma, que era governat pel castell.
Sí, que era governat pel castell per la Pia Almoina, que era la que havia rebut la senyoria de Sitges, diguem, no?
Per tant, ens anirà bé, doncs, contextualitzar una mica tot plegat. En quina època ens situem, Carme?
Mitjans del segle XIV, principis del segle XV.
Sitges com era?
Sitges era, la vila era molt petita, i el territori, doncs, hi havia tot, bàsicament, camps i de cereals i vinya, principalment. I alguns masos que es distribuïen per tot el territori, i bé, bàsicament era això el sistema, la distribució del territori.
D'acord, perquè des del punt de vista de la gestió administrativa, si és que ho podem dir d'aquesta forma, el castell governava més enllà del que era estrictament allò que en podríem dir avui el casc urbà o la zona antiga?
Sí, el castell de Sitges, clar, tenia tot el que era el casc antic, no, diguem, i a més tenia tot un territori que governava des de la riera de Miralpeix, pràcticament, fins al principi del massís del Garraf, tot, i a la línia amb l'actual terme de Ribes, tot plegat era el territori que depenia del castell de Sitges.
Qui hi havia al castell de Sitges?
Doncs els procuradors de l'Almoina, que eren uns senyors que gestionaven tot plegat, no? De part de la Pia Almoina, que era una institució de Barcelona, que això rebé el castell de Sitges i llavors distribuïa i gestionava tot allò per obtenir beneficis i per ell mateix.
Per tant, per descomptat que a ulls actuals no es pot parlar ni de lluny d'un sistema de govern independent o nascut des de la pròpia vila?
No, que va, al contrari. Venien de fora i ho gestionaven tot ells, aquests senyors de la Pia Almoina, i la gent de Sitges tenia alguns encarregats que podien dir-hi alguna cosa, però no, ni molt menys ho gestionaven ells mateixos. No?
Sistema que va perdurar fins quan?
La Pia Almoina va governar Sitges fins al segle XVIII. I doncs fins llavors va estar, tot el poder era d'això de la Pia Almoina i ja està.
Aquesta és una part, li comentàvem a la Carme abans de començar, poc estudiada en general.
Sí, és una època que fins a temps de Bernat de Fonollà sí que hi ha hagut bastanta gent que ho ha estudiat, tot plegat, però després el tipus de documentació, no, potser perquè està bastant malmesa i tot plegat, doncs ningú no s'ha, o que jo sàpiga almenys, ningú no s'hi ha posat a treballar i a difondre-ho també, que és el més important.
Per tant, la idea de poder fer un estudi de doctorat sobre el castell parteix de què? D'intentar d'alguna forma rebuscar?
De posar a la llum, no?, tota aquesta informació que hi és, però ningú no l'ha treballat mai.
Per on es comença i on es va parar? Per començar a cercar la documentació.
Doncs la documentació de Sitges a l'època medieval està a l'arxiu de la Catedral de Barcelona. I, bueno, sabent això, jo ho sabia, perquè, doncs, perquè ho sabia, no sé per què. I sabent això, doncs, es va allà i tu comences a llegir documents i vas buidant dades i després intentes fer una mica una idea de conjunt, a veure, extreure informacions i redactar una cosa, no, que tu interpretes a partir d'aquella documentació.
Aquell arxiu és l'arxiu de la Pia Almoina? És...
Sí, sí, és l'arxiu de la Pia Almoina, perquè la Pia Almoina depenia de la catedral de Barcelona.
Sí. I perquè els oients puguin fer-se la idea una miqueta, com s'estructura aquell arxiu? Són llibres d'actes? Què són?
I hi ha de tot, de tot. Hi ha llibres des de partides de baptisme de fa 100 anys, diguem, que hi ha gent que la va buscar, fins a documents, pergamins del segle XI, i allà la documentació concreta de Sitges bàsicament són pergamins, que són uns 500 pergamins o una cosa així, una barbaritat.
Sí.
I a més molts llibres notarials, llibres d'actes notarials, no? O llibres d'acord, també el llibre d'acord, que és un tipus de llibre que el batlle anotava, on el batlle anotava totes les coses que anaven passant a la vila, i els capbreus, que són el tipus de document que he utilitzat jo. Que és un capbreu, vindria a ser com un registre de la propietat, diguem, no?
Entesos.
On la gent anava anotant...
On s'hi constava, s'hi deixava.
Tot el que tenia, totes les propietats que tenia, quan pagava per aquelles propietats, a qui li pagava, tot plegat.
D'acord, fa uns moments esmentaves la figura del batlle. Sitges tenia batlle?
Sí, sí, tenia un batlle, i en tenia més d'un, de fet, perquè cada senyor, Sitges tenia més d'un senyor, no? Tenia el senyor, clar, segons la gradació feudal, diguem, doncs hi havia un senyor directe, un senyor eminent, i en principi Sitges tenia... per cada senyor, un batlle. Després, quan la Pia Almoina va ser senyora de tot arreu, o sigui, tots els sentits, doncs només hi havia un batlle, que era el batlle de la Pia Almoina.
D'acord. Estem parlant d'una estructura molt jeràrquica?
Sí, bastant. Està molt ben pensada. O sigui, cadascú tenia un encàrrec molt concret, tenia un ofici molt concret. Hi havia el batlle, que era el batlle, no? Llavors hi havia un escrivà, que era el que anotava totes les coses de que passaven a
la manera de secretari, podríem dir.
Sí, sí, com un secretari. Després hi havia una sèrie de jurats, que vindrien a ser com els regidors, diguem, i una sèrie de persones. També hi havia una altra figura que es deia el fiter, que era la persona que s'encarregava de controlar on estava exactament la línia del terme, i bé, moltes altres personalitats, diguem, no? Que tenien encàrrecs administratius.
Com d'alguna manera, a través dels documents, hom es pot fer la idea de com funcionava la vida quotidiana? O no, o fins a quin punt?
A vegades és difícil, perquè moltes vegades la documentació és molt limitada, però llegint en profunditat tots els documents et vas adonant realment et vas ficant dins, no?, dels documents, i vas entenent una mica què t'estan dient, i cada vegada, la primera vegada que llegeixes un document no entens res.
D'acord.
Però quan en llegeixes hi ha molts que s'assemblen i vas entenent per què escriuen allò i com ho escriuen, doncs vas entenent una mica també la mentalitat que tenien aquesta gent i com vivien i per què feien el que feien, no?
Perquè en la majoria de casos estem parlant d'una societat agrària?
Sí, sí, bàsicament agrària i, bueno, clar, i dedicada a la pesca i a la marineria, sí.
Per tant, la majoria de documents fan referència a terres, fan referència a...
Depenent de la documentació. Hi ha documents que sí que es tracta de vendes de terres o de vendes de censals, no?, que sí que parlen realment de coses relacionades amb la terra. Però també amb la documentació que estic començant a treballar ara hi ha baralles entre vilatans, no?, que es barallen al forn de la vila i que llavors, no?, una mica es veu aquí que hi ha enfrontaments i gent que ja realment notes que s'enfronta des de fa temps, o sigui que no és una baralla puntual, sinó que realment porten temps ja discutint-se per alguna cosa que a vegades no saps, a vegades sí. O aspectes també de matrimonis, de casaments, o de morts, de testaments, i aquí deixa les seves propietats a algú. Són aspectes molt, molt diversos.
D'acord, ho preguntava per si més enllà dels aspectes estrictes que formen part encara avui dels actes administratius, és a dir, compres, vendes, etcètera, etcètera, fets de la vida quotidiana, com aquest que comentaves de les baralles o altres d'aquest tipus, també apareixen en la documentació.
Sí, sí, clar, però apareixen a través de documentació administrativa, diguem. Clar, no hi ha relats de, no, doncs, historietes, diguem, que algú escrius, però...
Sinó
a través...
fets concrets que poden ajudar...
Sí, entendre, clar, no són purament documents burocràtics, no, entesos com ara, que són molt, molt formulats, estan molt ben formulats i molt estructurats, sinó que realment notes a darrere una mica la vida d'aquella gent.
Sitges no hauria funcionat d'una forma massa diferent a altres territoris sota o per aigües de la Pia Almoina, de suposar, no?
Bueno, clar, en principi no. Tots aquests territoris de costa...
Estaven governats de la mateixa forma, no?
Sí, clar, cadascú... Depenia, perquè moltes vegades un territori, la sorda que he tingut en aquest sentit és que el territori de Sitges estava governat únicament per la Pia Almoina. Llavors, tot el que treia aquella documentació a la llum, no? Uh-huh. Era tot el que hi havia en aquell territori. En canvi, altres territoris d'altres termes actuals, que hi havia molts senyors que cadascú tenia unes quantes propietats en aquell territori, llavors tenir una idea global de tot allò és molt més difícil perquè, clar, has d'anar buscant a tots els llocs, moltes vegades la documentació no s'ha conservat i tot plegat.
Del castell depenia Sitges, depenia què? Camp d'Ases també? Depenia...
Sí, Miralpeix també i Garraf.
I Garraf. Mm.
Sí, sí, bàsicament de la Pia Almoina, més que del castell, perquè, clar, cada castell tenia el seu territori, o sigui, de la Pia Almoina depenien això, uh-huh. Camp d'Àsens, Sitges, Miralpeix i Garraf.
D'acord, i cadascun d'aquests territoris tenia aquesta organització administrativa, per dir-ho així?
Sí, clar, suposo que val, els altres no els connec tant, perquè no els he estudiat.
Sí,
no?
Sí, però vull dir, el plantejament era el mateix.
Batlle sempre n'hi havia una a cada castell, com a mínim, i, uh-huh. i algun jurat també duria bé.
Batlle que era del territori o era escollit per la Pia Almoina d'alguna forma o altra? O...
Era... Imagino això,
suposo que estem, són hipòtesis, eh? Sí, sí, a partir del que es pogut veure en la documentació, si d'alguna manera es pot deduir o s'explicita molt d'on ve la persona que exerceix de batlle.
El que s'intueix més o menys és que les persones que són elegides batlle són vilatans, no? Però acostumen a venir de famílies importants. És a dir, no famílies pobres, sinó famílies que ja tenen una trajectòria, no, de riquesa o d'importància, encara que no siguin més rics, més... Uh-huh. Sempre hi ha, no?, aquelles famílies que tenen més importància en les viles, doncs aquelles són les que bàsicament elegeixen. I també veus que quan un deixa de ser batlle, és jurat, o sigui que sempre va formant part una mica de l'administració.
De les àrees de govern, no? Em sembla que a partir d'ara vols incidir precisament en això, no?
Sí, sí.
Perquè es pot intuir que hi ha, doncs, famílies amb especial influència per determinades, o hem de suposar que per les causes de sempre, no? Que per poder, o per poder econòmic, o per altres circumstàncies.
Sí, sí, una mica continuar veient aquest aspecte de, no, de Sitges. Uh-huh.
En les notes que tenim aquí se'ns parla d'una època, no direm que daurada, però d'una època bona, per dir-ho així, d'efervescència. Es pot assenyalar, diguem-ne, durant tota la trajectòria de la dependència del castell de la Pia Almoina, èpoques millors, èpoques pitjors?
A nivell de la documentació que estic treballant ara és difícil de dir, perquè... Bàsicament el que potser el que indica més aquest benefici o no econòmic serien els llibres de cor, llibres de comptes, que és un altre tipus de document on se noten tots els diners, tota l'economia, diguem, no? del castell, i aquest és un aspecte que altres historiadors han treballat i que ells ja saben força bé. Però... És difícil determinar això, si hi ha fluctuacions aquestes, perquè, clar, és una època que la documentació és limitada en aquest sentit, no? És difícil dir exactament.
Però es pot assenyalar una certa evolució, o algun, no ho sé, de la vida de Sitges en aquest moment?
Sí, el que es veu és, bàsicament, seria un creixement de la població després de l'època de la Pesta Negra, no? De tota aquesta situació una mica de crisi agrària també, que falten aliments, que es veu que es percep que hi ha una decadència en la població, en el nombre de persones que viuen, doncs després, a finals del segle XIV, es veu una mica que hi torna a haver un creixement, no? de la població, en aquest sentit sí que a nivell demogràfic es nota.
Hi ha padró?
No.
No.
Hi ha els capbreus, que bàsicament sí que serien una mica, no, això, un llistat de
ciutadans.
De les persones, sí, però clar, serien dels caps de família,
D'acord, és a dir, no de tots els ciutadans, sinó només dels caps de família. Per si d'alguna forma es pot intuir el nombre de ciutadans que vivien a Sitges en aquest període.
Sí, el que s'acostuma a fer en aquests casos és una mica comptant els caps de família... multiplicar.
Una certa extrapolació, no?
Sí, sí, multiplicar per 4 o per 5, no? Acostumaven a tenir, doncs, això, una parella, dos, tres fills, sí, que clar, anaven morint i naixent més, uh-huh. i llavors, doncs, això, si hi havia unes 150 persones, doncs, o 400, 500, no sé, un nombre així.
En aquell moment es tenia en consideració, i si d'alguna forma la documentació ho pot expressar o no, la Pia Almoina tenia consideració de Sitges com un lloc estratègic, d'un cert privilegi, d'una certa influència, d'un cert poder, per dir-ho així?
Jo crec que Sitges, quan la Pia Almoina va comprar Sitges, era una època, bueno, va comprar la va rebre de part de Bernat de Fonollà i després va comprar la senyoria Minent, bé, tot plegat, és un embolic, però és... quan va ficar la banya allà una mica i va veure que realment, no, hi havia d'allò, era època en què hi havia una situació, això, una situació econòmica una mica de decadència, no? Perquè hi havia tot plegat, el que he dit abans, la crisi agrària i tot això. Llavors, realment la Pia Almoina va decidir ficar allà la banya i invertir, no, i gastar diners allà, hauria de ser perquè va veure que era un bon lloc estratègicament parlant.
D'acord.
I realment... totes les mercaderies que venien de Vilafranca o gran part de la mercaderia de Vilafranca, clar, allà, en aquella època el transport per terra era molt, molt lent i el més ràpid era el transport per mar a través de la marineria de cabotatge, no? Llavors el que es feia molt, es feia era des de Vilafranca es portava tota la mercaderia per la Ria de Ribes fins a la costa, sí. I des de Sitges s'enviaven cap a Barcelona. I en aquest sentit sí que era un lloc on, clar, a través dels arancels, no, a través de les aduanes, es portaven fins a Barcelona i sí que era una font interessant d'ingressos.
O sigui que l'estudi referma encara més el que s'ha dit sempre, que Sitges en el seu dia va ser un port estratègic. Durant uns quants segles per bona part del comerç de les comarques veïnes i del propi Sitges.
Sí, sí, però clar, no hem de pensar en el port de Sitges com a la fregata, diguem, no? Sí. Actual, que era el port de la vila, sinó a la zona al voltant de la Riera de Ribes, que era, clar, les mercaderies venien d'allà i directament les portaven. Clar, això és una...
Ara ens costa més de creure, ja, d'entendre, sí. Això, eh? Com la zona, diguem-ne, més enllà de Terramar podia ser un veritable centre d'activitat portuària, sí. però ho va ser. Era més aquella zona que no pas als peus de la fregata. Per
clar, allà sí, a la fregata, diguem, sí que hi havia un port, però era un port, jo imagino, més a nivell de... local, o sigui local, vull dir de la vila, on hi havia els mariners i els pescadors que tenien les seves barques i cada dia o quan sortien a la mar. Però no era, clar, no seria lògic venir des de Ribes, o sigui des de Vilafranca fins allà
i portar
físicament, no?
A través de la documentació es pot assenyalar, no ho sé, algun esdeveniment traumàtic, quelcom que hagi veritablement o que en el seu dia hagués sotregat la vida sitgetana?
Doncs en aquella època hi havia, a part de tota la situació, no, econòmica, diguem, hi havia una mica problemes de lluites a nivell internacional, no? O sigui, hi havia el rei Pere el Catòlic que lluitava amb Castella i també contra els genovesos i tot plegat. Llavors el que feien molt sovint els genovesos, per exemple, o els musulmans, eren fer pirateria i atacaven la costa catalana. I he documentat en algun lloc dels capbreus que he treballat en aquest treball,
sí.
De... persones que volen demostrar que tenien una casa però no poden perquè hi diuen literalment que els genovesos em van cremar la casa i clar, i llavors els papers que tenia que demostrava que tenia allò
eren dins la casa,
estaven dins la casa i es van cremar, o sigui que en aquest sentit sí que no, o sigui, es veu un poc però es nota, no, que hi havia
moments convulsos, per dir-ho d'aquesta forma.
Sí, moments una mica de viure, suposo, una mica situació de por, no? D'allò de saber que en qualsevol moment del mar podia venir, qualsevol ja podia cremar la casa o a les terres.
El treball comença quan la Pia Almoina es fa amb el Castell de Sitges, finalitza quan la Pia Almoina has fet tot el recorregut per aquest període històric?
Sí, he limitat el temps cronològic al temps dels capbreus, o sigui, els capbreus era el que donava bàsicament. Són documents de 1360, 1409 i 1418. I vaig limitar, clar, perquè era la documentació que estava utilitzant i eren els límits que podia donar.
D'acord. Entre, esclar, del 1360 al 1409 estem parlant de períodes de temps. Jo suposo que, esclar, l'investigadora deu pensar, bé, i què hauria de passar en aquest període de temps en el qual, diguem-ne, no hi ha res? Aquí, no?
Clar, sí, sí, és...
Com reconstruïm això?
Clar.
O si d'alguna manera els documents del 1409 són molt diferents o expressen o assenyalen una manera de viure molt diferent que els del 1360 o es pot veure una certa continuïtat amb les coses?
Clar, és una mica, és això, no? Que a l'hora, l'únic que el que he fet és comparar els dos, bueno, els tres documents, i clar, el de 1409 i 1418 s'assemblaven molt perquè de fet era còpia un de l'altre amb modificacions,
diguem,
o sigui, que era molt semblant. Però on es veu la més gran diferència és entre un i l'altre, sí, sí, realment.
Han passat 50 anys, no?
Sí,
gairebé.
Sí.
Moltes diferències es veuen.
Bé, es veu... Clar, el document més interessant potser és el primer de tots, perquè et dona dona al principi una llista de tots els masos que s'han abandonat. O sigui, i llavors, clar, es veuen els masos que funcionen, i tots els masos que abans de 1360 hi havia i que s'havien abandonat ja, o sigui...
És a dir, una relació ja de com estava la situació de les coses abans de...
Sí, sí, o sigui que et fa una d'allò del present però també del passat, no? D'una relació del passat. I en aquest sentit és molt interessant. I després, a principis del segle XV, bàsicament el que es veu és que hi ha hagut un creixement important de la vila. Perquè el 1360 només es documenta, a part del casc antic, diguem, la part amurallada de Sitges, es documenta només el carrer Major, ai, el carrer Major, perdó, el carrer Nou, que seria...
El primer carrer, eh?
Sí, el primer carrer, clar, el carrer més proper a les muralles, no? I ja a principis del segle XV, 1409, ja es documenta tot el raval ben estructurat, tot el raval que seria tot serien el carrer Nou, carrer Tacó, carrer de Carreta i carrer Pau Barrabés.
D'acord, per tant, en 50 anys, diguem-ne, que es pot constatar una expansió important, no?
Sí, 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 es produeix un creixement important que no sé si tant era degut a un creixement demogràfic que també, sinó potser a un desplaçament de la gent que vivia en aquells masos abandonats, no? Cap a la vila i per portar a terme una vida diferent, una vida potser més dedicada al mar, no ho sé, més... sí, sí.
D'acord, el treball ha de continuar com? Perquè d'alguna forma ha significat l'inici d'una investigació que ha d'anar per un altre camí ara, no?
Sí, ara doncs, he treballat en aquest moment una documentació molt concreta, que és el Capbreu, i a partir d'aquest moment seria treballar tota la resta de documentació, bé, que ja he començat, de fet, tota la resta de documentació que hi ha allà a la catedral, que és molta, i hauré de posar un límit cronològic, m'hauré de decidir perquè n'hi ha massa i tot de documentació, o sigui que hi ha... Per tothom qui vulgui treballar hi ha de tot. Sí,
d'acord, sí. Qui ens escolti pensarà, agafar un document del 1360, esclar, i això com s'entén?
Ja.
I com està escrit i com un descobreix l'entrellat que hi ha allà, no?
Sí, sí, és una mica complicat a vegades, perquè a part que està escrit, clar, amb la lletra de l'època, que ja s'ha d'entendre la lletra, alguns documents estan escrits en català, però d'altres estan escrits en llatí.
No?
Llavors, clar, has de posar una mica... I moltes vegades estan en abreviatures, perquè són fórmules i llavors has d'interpretar el que està dient aquell senyor quan escriu.
D'acord.
Però, bueno... Tot és pràctica, eh? A la que vas llegir... Sí, sí, jo al principi, bueno, tenia el diccionari de llatí al costat i em passava el dia paraula per paraula. I mica en mica vas, no sé, com tot, no? Quan hi poses allò amb el temps...
O sigui que també es pot, de la mateixa manera que ara es parla d'un llenguatge administratiu, el 1360 també hi havia un llenguatge administratiu.
Sí, sí, tant, ja les fórmules ja ho entenien i ells posaven etc. I ja es donava per entès el que volia dir.
D'acord. I suposo que un llenguatge molt específic en què només es detallen, és a dir, no hi ha altres consideracions de cap mena que no siguin les dels fets concrets, no?
Sí, sí, clar, parla molt de... Són com, bàsicament, unes, com si diguéssim, unes plantilles on van posant les coses que diferents, no?, que de cada cas doncs, van anotant, però bàsicament les estructures són molt semblants.
Finalment, quelcom t'ha sorprès en la recerca de documentació?
No ho sé... potser el que m'ha sorprès més és que, bé, del treball aquest que vaig fer al principi, és, o sigui, aquest treball
sí,
que vaig
sí,
presentar...
Sí, el que es va presentar al grup d'estudis.
Sí, doncs una mica és que jo sempre havia llegit que la bibliografia que parla d'aquest tema, que sempre parla de que els masos, no?, els masurrònecs, els famosos masurrònecs, que s'abandonen per la pesta, tot plegat, que són absorbits per masos més grans, no?, pels masos supervivents, no?, que és el cas de tota la zona de Vic, tot Girona, sempre passa una mica aquesta estructura. I en canvi a Sitges el que passa és totalment diferent, que és els masos abandonats, en comptes de ser absorbits pels masos que sobreviuen, que jo crec que tenen prou feina per sobreviure,
Es queden
les terres es reparteixen entre la gent de la vila.
D'acord.
I llavors doncs
entre la gent de la vila.
Sí, o sigui, bueno, és una mica difícil d'explicar així molt de pressa, però bàsicament les terres s'havien anat subestablint, com si diguéssim, a altres persones de la vila. I clar, en el moment que el mas s'abandona, les terres queden repartides entre aquelles persones que havien anat rebent cada peça de
terra. D'acord, és a dir, no és que les terres es converteixin en terreny públic?
No, no, no.
No. Sinó que les terres es repartien entre aquells en els quals en el seu dia s'havien, com en diríem ara, arrendat, per
sí,
dir-ho d'alguna forma.
Sí.
És a dir, el mas no se'l quedava ningú i les terres, que eren el més aprofitable, per dir-ho així, sí que eren repartides per això. Això ens diferencia d'alguna manera.
Sí, clar, perquè la teoria és sempre, no?, aquesta de que els masos grans, els masos que sobreviuen, es fan més grans encara, i en canvi aquí el que dona la impressió és que no, que veient que la Terra dona poques possibilitats i que si s'han abandonat tants masos per algú serà, doncs una mica s'ho queda la gent de la vila, que, bueno, té això i treballa de, o té un ofici, són sabaters o boters, no? O mariners, i a més tenen unes terres i van, no sé, que tenen diferents fonts d'on treure en una situació una mica així.
Un cultiu no tan monopolitzat, per dir-ho així, no tan depenent d'un sol mas, sinó que d'alguna forma feien moltes coses i de passada també cultivaven la terra.
Clar, que llavors és com, a moment una mica difícil, no? Doncs com obtenir fons de tot arreu per si tens algun problema, doncs sempre tenir algun altre recurs.
10:38, alguns dels detalls d'aquest treball, d'aquesta primera aproximació històrica al Castell de Sitges que Carme Montaner va presentar fa uns quants dies a la seu del grup d'estudis sitgetans i a les portes, doncs això, treballant ja en una certa continuació a partir de tota la documentació que s'ha pogut trobar sobre aquesta qüestió. Carme, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies.
I sort en el futur, com no.
Moltes gràcies.